IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Avui farem una visita per la 33a Fira del Llibre que ja s'està celebrant a la Rambla de Palma Rosa.
És una oportunitat excel·lent per remenar, per ensumar, per triar llibres de tota casta i enguany a més per participar d'algunes activitats que s'organitzen a l'entorn dels actors.
I amb un lema que podem fer nostre, que la teva meta d'avui sigui llegir. Començam.
¿Qué ha parecido antes? ¿La música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. ¿Escuchaban música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop?
Joan Cabot, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Molt bé, estàvem escoltant el principi de la pel·lícula Alta Fidelitat, que està basada en el llibre de Nick Hornby. Vos demanareu què té a veure això en la Fira del Llibre, idò, que una de les novetats d'enguany en aquesta fira és playlist Com sona un llibre, i la primera ha tingut lloc avui a hora baixa amb en Joan Cabot parlant precisament d'aquest llibre, d'Alta Fidelitat. Com sona Alta Fidelitat, Joan?
Doncs el llibre sona música soul, música anglesa i sobretot un de referències pot ser sovint moltes vegades familiars per moltíssima gent, però vistes des d'una òptica molt més friqui, molt més de desespert musical i d'aquella estrany tipus de persona obsessionada en la cultura popular.
Joan, aquest és un llibre molt musical perquè el seu protagonista és un friqui de la música, no és així?
Sí, quan m'ho van proposar fer aquesta xerrada, de fet, li vaig estar donant voltes. Hi ha llibres escrits per músics, hi ha llibres que parlen de tenir un grup, tot i que jo encara no n'he trobat cap d'especialment bo, i aquest parla d'un tipus de personatges que dins la literatura biogràfica de rock and roll doncs és completament ignorat, que és precisament la gent que fa que tot plegat tingui sentit, que és la gent que escolta discos. Òbviament, en Rob, el protagonista del llibre, no és prototípic de qualsevol persona que escolti música, sinó d'aquell tipus de gent que viu obsessionada en tenir la primera edició d'un vinil, en saber més grups que sap qualsevol persona que te puguis trobar pel carrer i que d'alguna manera col·lecciona uns coneixements enciclopèdics al voltant d'una cosa que per la resta de la humanitat és un simple divertiment, per ells doncs ho converteixen en una cosa molt crucial.
I consideren importantíssima, a més. Fem un petit esbós de com és aquest llibre, que és aquesta història d'en Lee Hornby, Alta Fidelitat. És el protagonista de la novel·la Rob Fleming, com deia en Joan. Està a punt de fer 36 anys, té una tenda de discos antics a Londres on només hi venen vinils. La seva lota l'ha deixat i ell es consola amb els seus col·legues, que també són com a mig empleats, però realment són aficionats, que se passen el dia fent llistes, que si les 5 millors pel·lícules, que si els 5 millors singles de la història, que si els 5 millors episodis de Cheers, de qualsevol cosa fan llistes. I de fons reflexiona sobre la seva vida, l'entrada a la maduresa. Això és històric que se conta en aquest llibre. La playlist que tu has elaborat se correspon amb algunes de les llistes que fan els protagonistes de la història?
Sí i no. M'he basat... He fet com una mescla de tant la pel·lícula com el llibre. Entre altres coses perquè... el llibre té unes referències musicals que coincideixen amb la pel·lícula, però després també n'hi ha d'altres que van cadascú per el seu vent. I trobava que era interessant. També la pel·lícula es basava a Chicago, en un poc, uns anys posteriors a la novel·la, el context era diferent, però sí que era divertit intentar trobar els punts de coincidència entre la banda sonora d'un llibre i també de la pel·lícula. He començat un poc parlant de el llibre i he acabat parlant de la pel·lícula per resumir-ho un poc cronològicament i també estilísticament, perquè el llibre té unes referències musicals un poc més clàssiques, i en canvi la pel·lícula sí que varen aprofitar per fer una banda sonora més contemporània.
Justament, Joan, això te volia demanar. Com es fa això de fer una playlist? És com un concert i aprofiteu per comentar fragments de llibre o no?
Jo més que res he intentat doncs d'alguna manera posar en context l'esperit de llibre, també l'esperit musical. Realment Alta Fidelitat és un llibre que no només apel·la en els friquis de la música, i jo crec que en general a qualsevol persona que s'enfronti a la crisi de la mitjana edat i que encara resisteixi a créixer. Poden ser aficionats en els videojocs, de fet, ho tenen molt de col·legues de 36-37 que estan completament viciats en els videojocs, la música, els llibres també, tot i que el que sols fem els llibres és passar a llegir un altre tipus de literatura que no sé què llegies quan eres jove, els còmics, etcètera. De fet, jo crec que la meva generació és una generació en general de Peter Pans, que tots ens resistim a créixer.
Si t'apareix, podríem intentar fer un poquet de playlist aquí, o no?
Vols que ho provem, Joan?
Doncs sí, si voleu, ho intentam, home. Si hem de començar a escoltar el llibre d'Alta Fidelitat d'en Hornby, hem de començar per una cançó que li dona títol, que és High Fidelity de Elvis Costello, que és una referència constant al llarg de tot el llibre, també perquè és probablement un dels autors anglesos més importants de la seva generació. I en el cas de High Fidelity combina molt bé aquest doble llenguatge de sa música i de sentiments. Hi ha el doble joc de paraules entre sa alta fidelitat, que podria ser escoltar música amb un bon equip, i sa alta fidelitat de ser una persona fidel i de estar al costat de les persones que estimes.
La música d'Elvis Costello formaria part d'aquesta playlist, però podríem donar un altre tema que també podria ajudar-nos a escoltar musicalment aquest llibre?
Sí, jo crec que el més obvi és Bobby Jean, de fet, de Bruce Springsteen, que és una cançó que, de fet, en el llibre juga un paper crucial. I en el llibre també, i a la pel·lícula, perdoneu, també hi ha el moment Bruce Springsteen, que és potser el millor moment de tota la pel·lícula, que és el moment en què surt amb Bruce Springsteen donant-li un consell sentimental en el protagonista. Clar, òbviament, a qualsevol aficionat a la música li agradaria que això li succeís de veres, que de sobte en un moment de tribulacions existencials te gires de cap al sofà, te trobes amb Bruce en la guitarra i te diu tranquil·lió, no passa res, sortiràs endavant, que és més o mancol que li diuen en Rob. I aquesta cançó, a part, forma part d'un d'aquells discos que a vegades han estat un poc denostats perquè van ser molt populars, com el Born in the USA, però que és un dels grans discos de la història de rock and roll, per suposat de la discografia d'en Bruce Springsteen. I en Bruce Springsteen també és un d'aquests personatges que a vegades sembla massa popular per ser guai, però és molt guai.
La veritat és que és un moment divertit de la pel·lícula, aquesta incorporació d'en Bruce Springsteen, i a més que ajuda molt en els protagonistes que estan en una fase de recuperar antigues amistats, segurament que ha passat amb elles. Joan,
sí, jo crec que haurien d'obligar en Bruce Springsteen que anar a
sortir més pel·lícules.
No, que va, directament a casa dels fans a donar consells sentimentals, seus problemes, i a tocar-los alguna cançó per reconfortar-los.
Molt bé, Joan, moltes gràcies per haver compartit aquesta playlist amb nosaltres. La gent que no hagi pogut anar en aquest acte que s'ha fet avui a la Fira del Llibre, podrà trobar aquesta playlist?
Doncs mira, jo mateix la vaig trobar quan la cercava, així que no m'ha dut molta feina fer-la. Si cercau Spotify i trobareu, si cercau High Fidelity, hi ha diverses llistes, però n'hi ha una que de fet és perfecta perquè agafa totes les cançons que surten esmentades tant en el llibre, i totes són moltíssimes.
Moltíssim,
i després les cançons que apareixen al llarg de tota la pel·lícula. Això, a part de tenir una edició en CD que, si mal no record, també conté, és una versió de la banda sonora de la pel·lícula, però que conté molts dels temes que surten en el llibre i no sortien a la pel·lícula.
Molt bé. Joan Cabot, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Fins una altra, que vagi bé.
Que vagi bé.
Fins una altra, adéu.
Tina Codina, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tina Codina és la responsable d'una altra de les novetats d'enguany de la Fira, la Marató de Lectura, que s'organitza en el marc de la primera trobada de clubs de lectura de Mallorca. Tina, en què consisteix aquesta activitat?
Bé, és una activitat que va sorgir aquesta idea pensant en la quantitat de gent que es reuneix cada mes, no?
per compartir lectures,
per comentar llibres i per passar una estona entorn a un text, no? I a part, aquest hivern jo he conduït un club de lectura a Sant Josep Agapea, i això també m'ha donat molt de contacte amb lectors que no només anaven a una, sinó que hi havia gent que és capaç de dur 4 clubs de lectura en marxa a diferents llibreries, a diferents biblioteques, agrupacions, no? I són moltíssims. I quan vàrem dissenyar tot el programa d'activitats de la Fira d'enguany, vàrem pensar que era interessant fer algunes activitats participatives, i vàrem pensar que aquest club de lectura se mereixien realment un espai, una trobada, no? Que enguany, a veure com anirà, però que la idea seria poder tenir dins la Fira del Llibre anual aquest espai dedicat als lectors, no?
Perquè quant de clubs de lectura hi ha a Mallorca?
Estem fent un cens gairebé ara mateix, perquè una de comunicació de la Fira d'enguany han fet un mapa de llocs on se pot llegir a Mallorca, no? Llocs que te conviden en aquesta lectura. I a part de parcs, jardins, espais públics, privats, que estan marcats en aquell mapa, una llista ha estat dedicada en aquest clubs de lectura. El Consell de Mallorca ens ha facilitat una mica la feina, perquè ells, les biblioteques que depenen del Consell, tenen censats 25 clubs de lectura que se van reunint mensualment, cada un d'una manera diferent. Després, moltes de les llibreries que estan en el gremi de llibreters també tenen aquesta activitat. Ara mateix és molt comú que les llibreries no només se vagi a comprar llibres, sinó també que hi hagi alguna altra activitat relacionada amb la lectura. Hi ha de molt temàtics, per exemple, de novel·la negra, me sembla que és a Born, no? Sí. Que tenen aquest club. Després, per exemple, també de biblioteques, també n'hi ha de temàtics, per exemple, la Biblioteca de Cultura Artesana té un que està dedicat a arts escèniques, que a més és divertidíssim aquest, perquè està lligat en la programació del teatre principal, i els que participen tenen un descompte a les entrades del teatre. Vull dir que aquests
no
sí que han tancat cercle, no? I m'apareix interessantíssim poder lligar aquestes dues activitats, no? Que també, com veus, la programació enguany tot està molt, sí, molt transversal, no?
Sí, sí. I com se fa una marató de lectura? És a dir, se posen a llegir com un possessos?
No.
No aturen.
Bé, com heu vist, també
és explícita com ella tota sola.
Aquesta activitat també va lligada, no? Un poc en imatge de la Fira d'enguany. Hi ha algunes activitats que també hem intentat lligar-les amb aquest esperit olímpic, no? Que mos invés. I la Marató, no, la gent s'ha anat apuntant, i si no s'ha apuntat no passa res, perquè pot venir directament en aquesta Marató, i se'ls ha assignat una sèrie de pàgines del llibre Sicília sense morts.
Ah.
Han triat aquest títol.
Em sona aquest llibre.
Perquè, sí, sona. Darrerament sona molt. Han triat aquest perquè enguany és pregoner, sí. Ha estat aquí en frontera i bueno, era com un homenatge dins un homenatge, no?
En Guillem, que li enviem una salutació des d'aquí, que sí, ens va acompanyar fa un parell de setmanes i ens va explicar un poc aquest llibre. I conta'ns una mica més, quin és el funcionament, per exemple, d'un club de lectura, per exemple, d'algun dels clubs de lectura que tu encapçales, que tu dus endavant?
Bé, gairebé tots tenen la mateixa dinàmica, és a dir, se tria un títol, se dona un temps per llegir-lo i normalment és d'un mes a l'altre. N'hi ha que són hàbits lectors i és cada 15 dies, cosa que a mi me sembla bastant ràpid, sobretot per aquestes vides que duim.
Quant de temps se calcula que llegeixen un llibre, que acabes per ser de llegir un llibre complet en un club de lectura?
Depèn del llibre,
però més o manco.
Nosaltres, per exemple, un dels llibres com a més llargs que vàrem llegir va ser El Jilguero, que aquest és que no se pot passejar més, vull dir, d'aquest llibre de lectura sobre taula i amb mal d'esquena, no? I bé, aquests ho vàrem fer d'un mes per l'altre. De totes maneres, per exemple, en el que jo conduïa, li dèiem que això no és un club de lectura, era el títol, i no importava anar en el club de lectura ben llegit el llibre, perquè moltes vegades ens van donar compte que hi havia gent que deixava de venir a l'activitat
perquè no li havia donat temps,
perquè no havia llegit, i vàrem decidir que fèiem una activitat una mica diferent. En el nostre cas el llibre era com la part central d'una sèrie d'activitats o de temes que tractaven transversalment, no? El Jilguero formava part de tres llibres que vàrem llegir durant aquell trimestre, en els que la ciutat de Nova York, que era sistemàtic, que evidentment El Jilguero no és la part central, no passa en algunes parts del llibre la ciutat de Nova York, però no era la part central, no? I el segon tema transversal era que era la història d'una persona explicada de petit a gran, no? I els tres llibres contaven aquestes tres històries, no? L'altre era la tia Mame, que no tenia absolutament res a veure, i és de un Paul Auster, no? Que sí que conta aquest tema més autobiogràfic, i que si se parlàvem de Nova York no podien deixar de llegir-ho, no? I bé, en el cas aquest del Club de Lectura de la Llibreria Agapea tenia aquesta característica que no calia llegir aquest llibre, no?
Hi ha un perfil d'assistent al Club de Lectura?
Ai, sí, sí. Però ja ho diuen elles,
eh? Elles?
Sí, sí, perquè també ho hem parlat molt, també, com aquest Club de Lectura no era massa usual, parlàvem molt d'això, no? D'aquesta lectura en comú i tal, i sí que deien que veien que era molt homogeni, no? Que és un, no sé, a partir de 50 anys, dona, no? I tenien molt pocs homes, i les que assistien en el meu club de lectura eren de les que assistien a molt de clubs de lectura, i m'explicaven, no, és que en aquest altre va venir un home, però clar, el primer dia ja va veure que aquí entra tanta dona, no ho sé, jo he anat com assistent a altres fa temps, a la Biblioteca de Cultura Artesana, que me sembla que el dirigent Amar Rayó, o sigui que fa temps.
Pot ser, sí.
I allà era un amic més homogeni, no? Però no sé, jo ho veig que elles mateixes m'ho diuen, que aquell perfil és molt, molt clar, no?
No sé si el nostre següent convidat va o ha anat a clubs de lectura. Pep Mayol, bon vespre.
Bon vespre.
Pep Mayol és membre del Gremi de Llibreters, organitzadors de la Fira del Llibre. Acabam de parlar de dues novetats d'enguany de la Fira, n'hi ha més. Algunes d'elles tenen a veure amb la cura que es té de la presentació de les activitats, la cartelleria, la tipografia, la combinació de propostes que van més enllà de la presentació de llibres o les signatures. Bufen aires nous en les activitats que organitzen els llibreters?
Bé, el que hem de fer és innovar, perquè si no, si ens quedem sempre com s'havia fet fins ara, doncs llavors és la crònica d'una mort anunciada, no? Com diríem. Llavors, desgraciadament, el sector del llibre, doncs, durant aquests darrers anys, ha sigut un sector que la crisi li ha afectat Mallorca conseqüent, i hem tancat desgraciadament bastantes llibreries, sobretot genèriques, i bueno, i s'han anat evidentment també obrint de noves, més amb un tema molt més específic, per buscar un públic objectiu molt més en concret, però sí que és una tendència general, no ja d'aquí, sinó a nivell del reu de l'Estat, que evidentment el sector del llibre pues, està passant una... o les llibreries tradicionals enteses com a tal, pues, està passant, diguéssim, una certa de penúries, i s'ha de, ens han d'innovar, o si no, no, pues no sé quin és el nostre futur, no hi ha llarg termini, sinó inclús a curt termini, com deia Natina, vull dir, totes aquestes activitats, clubs de lectura, coses que fan les llibreries de foment de la lectura, és precisament per això, per intentar fidelitzar, d'alguna manera, fidelitzar el client, perquè no han de pensar que al final una llibreria és una empresa, un negoci, i bueno, reps un llibre a canvi d'uns dobbers, no? I llavors, però, bueno, has de rentabilitzar aquest aspecte, si bé és cert que encara, i afortunadament dins del món del llibre i dins del sector empresarial del món del llibre hi ha molt de o hi som molts perquè ens agrada el món del llibre, vull dir, no busquem negoci pur i dur d'especulació, que no se podria entendre, sinó que al final tenim una professió que som amants, abans de ser llibreters hem sigut amants dels llibres, i quasi és una simbiosis, no? Però sí que
és normal.
Sí que és normal. Però, i així com parlàvem amb Natina, que hi ha un perfil d'usuari de club de lectura, hi ha un perfil de visitant de la Fira del Llibre? T'atreviries a dir-ho?
A veure, és molt difícil perquè...
Natina fa que no, eh?
És molt difícil. Primer perquè...
També perquè les activitats també són molt variades, sí. No?
Primer perquè les activitats són variades. Segon perquè estem en un espai públic que tampoc no hi ha un control de la gent que d'això. Vull dir, hi ha gent que passeig allà i va comprar un ram de flors aquest any que estem al costat de les paretes de flors.
Mira, fantàstic, s'endú un ram de flors
o gent perquè passeja per la Rambla, perquè és un eix important del centre de la ciutat, i al final, i potser passa recte i no mira ni una paradeta de llibre. I llavors, com ho quantifiques? El que sí que és cert és que la tipologia, en línies generals, del llibre entès com l'hem entès fins ara, el físic, el llibre de paper, el llibre aquell que, pues sí que seria, com deia Tina, que no va molt fora del que passa als clubs de lectura.
Sense fer cap estadística.
Sense fer cap estadística, pues aniria bé, pues, majoritàriament... sobretot els llibres de lectura, diguéssim, d'esbauxo, pues, més aviat dones, a partir de 50 anys.
Però també te diré que, per exemple, aquest cap de setmana, la fira, ha hagut activitats familiars,
sí, això t'anava a dir, que hi ha molt de públic.
Ha pujat molt bé, les hores aquestes, ha anat moltíssima gent en aquestes activitats, i també jo crec que en aquest moment sí que el llibre, per exemple, infantil,
juvenil
sí que en aquell moment... Jo crec que les paradetes te podrien, si ho tinguessin comptabilitzat per franges horàries, pues cap de setmana en el moment aquest d'activitats infantils puja, no? I en canvi, no sé, amb una activitat tipus una lectura dramatitzada de Calígula, aquí pues també hi va anar molta gent en aquesta activitat, però clar, el perfil canvia i la gent que circula també, no?
Totalment, vull dir, jo crec que hi ha dos grans públics avui en dia, que és el públic infantil i el públic no tan infantil, direm així per quedar bé, i la mancança potser és arribar a captar aquest públic intermig. Aquest jo crec que és la gran mancança que hi ha, no? Vull dir, per la societat que estem, perquè tothom va de pressa, perquè no tenim temps, etc. I llavors ens trobem, això és el públic infantil, que van acompanyar, com deia Natina fins ara, de les famílies que inciten als pares, perquè els agrada que els lots pues, comencin amb l'hàbit de la lectura, que és important que comencin de ben menuts, i després, lamentablement, se trenca, perquè millor tenen altres prioritats, per dir-ho d'una manera, i fins que comences a arribar als 35, 40 anys passat, tornes a agafar una miqueta l'hàbit d'aquest de la lectura, i llavors als 50 ja és
la part... M'han escut de lectura de
Natina. Exacte. M'han escut de lectura de Natina i d'altres. No? Però sí que la mancança, i si us fixeu, jo com a representant del Gremi, tant a la Setmana del Llibre en català, com aquest any a la Fira del Llibre, intentem també a vegades, pues, encara que millor sigui pagar-nos cols al principi, però bueno, jo crec que hem d'anar començant a sembrar, a intentar animar aquest públic objectiu que està al mig, que ni xitxa ni limonada, però que a la llarga aquests també arribaran a tenir 35-40 anys
i llegiran.
I Pep, què és el que més es ven durant les fires? Si, no sé si, si bueno, podeu veure, extrapolar una
mira,
mica.
És molt difícil, perquè això és, no és ni Madrid, parlant de la Fira del Llibre, si parlant de la Setmana del Llibre en català no és Catalunya o Sant Jordi, no és Barcelona. Llavors tenim un públic objectiu que és el que tenim, i llavors, clar, a vegades hi ha la diferència d'un llibre entre d'un llibre d'un respecte de l'altre. Llavors com pots dir que aquell llibre s'ha venut molt més i ha sigut la gran, quan dius no, és que l'altre només hi havia una diferència d'un llibre. Llavors aquí sí que no tenim un públic suficientment tan voluminós per poder dir no, aquest és el llibre més venut, aquest és un best-seller. Ara, hi ha hagut anys que sí que quan hi ha hagut algun best-seller en Brown, coses d'aquestes, o millor tret una, avui no m'atreviria a dir-ho, però abans Natineu ho ha dit i no és per fer publicitat, i si fan publicitat que vagin a la Fira del Llibre que el trobaran, però el d'en Guillem Frontera, que ha sigut el pregoner d'aquest any, jo crec que si hi ha dels llibres
han fet segona edició, crec ja.
Sí, sí, si hi ha dels llibres que més venuts durant aquesta Fira del Llibre, no? Però què? Perquè, bueno, és una novetat, és una cosa que és un llibre que parla d'aquí, el que encara no ha llegit, que té moltes simbiosis i
més. Però bé, ell mos va dir que no havíem de cercar similituds.
No. Ell ho diu, perquè jo me l'he llegit, ell ho diu que sí, qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència.
Sí, també l'hem llegit.
Però, bueno, després, al final, cada lector se fa la seva
composició
d'allò.
Ja està, ho deixem aquí, hi ha moltes coincidències.
Ho deixem aquí.
Saludam un personatge imprescindible en qualsevol Fira del Llibre, perquè si d'una banda hi ha llibres, també hi ha els autors, i un dels autors que presentarà el seu llibre en aquesta fira és na Marta Miralles. Marta, bon vespre.
Bon vespre.
Na Marta, fa molt poca que ha editat el seu segon llibre, Miopia per Òrbita. Es tracta d'un conjunt d'històries creuades, ubicades en el barri del Molinar, i que, a més, ja que parlàvem de formats novedosos, has triat per presentar en aquesta fira un format també que es fa la presentació del llibre més atractiva, perquè té una aportació dramàtica, per dir-ho de qualque manera.
Sí.
Com se presentarà aquest llibre?
Se presentarà una mica donar-li vida a lo que és el llibre. És la tercera vegada que mostrem, ja fem aquesta petita presentació, i pensant ja des del principi ho vàrem idear d'aquesta manera, que no podíem editar el llibre, lo difícil que és avui en dia que surti un llibre, i ja està, ai que bé, fabulós, i ja està,
ja el tenim aquí,
ja el tenim, ja mos podem morir. No, anem a fer aquest petit format, aquest reinventar-nos, que un poc estem xerrant tots, per fer que entrin ses ganes de llegir aquest llibre, i crec que està funcionant d'aquesta manera. Serà la tercera vegada, vàrem fer Abacus, o vàrem fer el Cudi, Can Torró, i no, serà la quarta vegada. I ho hem fet a Can Pep, on es va a Can Pep del Molinar, perquè és un dels escenaris de la novel·la, per tant per jo va ser molt, molt, molt emocionant fer-ho allà.
Són històries de persones, de
són
gent que mos podríem identificar fàcilment amb ells.
Sí. Són set personatges que viuen o tenen una certa relació amb la barriada del Molinar. I jo presento aquests set personatges un poc, és que tot ho relacionam, no? Aquestes crisis de la playlist i qui no està en crisi, qui
no té una per una cosa és per una altra.
Quan és no és professional és de parella, quan no és personal és que clar,
quan no són el final de curs des nins.
Exacte.
Bueno, aquestes no surten a mi llibre.
No, és que... Però surt el Molinar, que també sortia a l'altre llibre de na Marta, Petites Magnituds. Sí o no?
No. A l'altre no sortia. En aquest surt com a personatge. El que passa que me diuen és que quan tu escrius, clar, ets tu. Que escrius de la teva manera queda com a molt impregnada. Jo això no són, jo que ho he de dir. Això és qualcú estany, jo me costa molt fer aquesta lectura des de fora. Però aquesta vegada sí que el personatge del Molinar està molt clar. És un hàbitat que per jo està molt interessant per situar aquests set personatges.
No sé, jo me plantejava avui quan preparàvem aquesta entrevista que, donat el fet que la Marta té una llarga experiència teatral, no sé si ella, quan escriu històries de persones, s'imagina aquestes persones moguent-se, xerrant, d'una manera... com ella ha viscut, està damunt d'un escenari
sempre.
I fer aquell personatge.
Sí, sempre, te les imagines com a espectadora.
Sempre. És que jo, quan a vegades ho explic, trobo la mateixa similitud. Jo penso que la manera que un actor prepara el seu personatge, com camina, com menjaria, com respira, com posaria les mans quan està. Jo ho penso igual, quan estic construint, m'imagino, dibuixo un personatge i li vaig fent cada vegada més detalls, això estic cercant una manera cada vegada més fonda de mostrar. Demostrar, que és lo difícil a nivell de narrativa, mostrar, no dir, sinó mostrar. com camina, com fa, com respira, que li preocupa, sense dir-ho, simplement.
I això fa que sigui fàcilment dramatitzable, per això és fàcil que puguis fer aquestes presentacions una mica dramatitzades de sobre?
No ho crec.
No.
No és una obra de teatre, també m'ho han demanat. Podria ser una obra de teatre? No, no és una obra de teatre. És narrativa. És diferent. Però és cert que bueno, qualsevol paràgraf se pot arribar a dramatitzar, qualsevol test se pot arribar a dramatitzar.
I llegir en veu alta sempre està tan bé, no?
Clar, és molt emocionant. Per jo, evidentment, perquè estic allà davant dels dos actors que ofereixen aquests minuts de lectura dramatitzada, està molt bé, però ofereixes d'una altra manera.
I Marta, ja has presentat el teu llibre a d'altres indrets. Què té d'especial presentar-ho ara a la Fira del Llibre?
No hi ha estat mai. Així de clar t'ho dic. No hi ha estat mai. Tu passeges per allà.
Jo a 33 ja.
I d'allà me tocava, no?
Ja te tocava.
En Pep fa així amb el cap, com dir...
No, encantada. Estaria un guany d'estrenar-me. Sí, clar que sí. Ja quan vas a Sant Jordi per a sortir a les paradetes, és una manera molt diferent de veure l'espectacle, no? I m'ha agradat molt, i m'ha agradat molt estar convidada i formar part d'això, clar que sí.
Ets usuari de la Fira del Llibre, és assistent,
sí,
habitual.
Sí, sí, en diferents també situacions en família, passejant amb els nins simplement per fer una volteta i amb que pesques, o ja anant a cercar una cosa més concreta, però sí. I a més m'agrada molt veure la ciutat en marxa. Sí.
I en general aquesta ubicació, Pep, Tina, no sé què penseu, Marta, la ubicació de la Fira del Llibre, en aquest cas ubicada a la Rambla, al centre de la ciutat, un lloc comercial que la gent hi passeja molt, entenc que és una de les millors ubicacions que ha tingut.
Bé,
no ho sé, aquí ja he opinat jo, ja m'he llançat.
Bé, jo crec que si parlessis amb algun llibreter històric, que et diria que el Passeig del Bor
era millor.
Vale?
A mi també m'agradava més, però bé.
Exacte.
Ell intentava ser optimista.
A part que, bueno, tots sabem què és el que va passar. Han passat uns anys que precisament la cultura no ha sigut una cosa que s'ha afavorit, sinó tot el contrari. Llavors, doncs, bueno, pot més les taules i les cadires que els llibres, desgraciadament. I, bueno, i ara aquest any hem trobat, després d'haver dos anys, haver anat a l'Avinguda Roma, també vam tenir un problema de creixement. No podíem créixer a l'Avinguda Roma perquè allà hi ha una clínica que no es deixava créixer per amunt, també el poder, no tan sols el poder de les taules i cadires, sinó el problema sanitari.
Sempre hi ha crisis, no?
Sempre el poder sanitari també afecta, i llavors aquest any van dir, bueno, doncs, per què no? No anar, a més, agafant una miqueta el símil de Sant Jordi a Barcelona, que hi ha les paradetes de llibres al costat de les flors, a la Rambla, les flors, van dir, per què no ho fem, no? I llavors, doncs, bueno, en principi, jo crec que la gent, quan han vist aquest dia, la gent que opina ho troba encantadíssim, perquè és un lloc per passejar, fa bon estar, fa bona ombra, vull dir-te, com a espai és important. L'únic problema és... si aguantarem, perquè cada vegada també comencen a haver-hi més taules i cadires.
Bé, això és un bon senyal.
Xerràvem amb na Marta Miralles tot just ara, i na Marta just presenta el seu llibre al mateix temps que Maria de la Pau Gené signa exemplars de la seva darrera novel·la, Quan siguis lliure. Maria de la Pau, bon vespre.
Hola, bon vespre.
El teu llibre, Quan siguis lliure, es presenta com un relat de solidaritat entre dones en diferents èpoques i escenaris, des de les mil i una nits i els harems a l'actualitat. D'on surt aquesta història?
Bé, surt d'unes ganes meves de recrear la història de Gerasade, la protagonista de Les Mil i Una Nits. És un llibre que sempre m'ha agradat molt, el vaig llegir quan era un adolescent, però vaig tenir la impressió que de Gerasade se deia molt poc, se deia molt poques coses. De fet, s'utilitzava com a fil conductor pels contes de Les Mil i Una Nits, però els seus patiments d'una dona que se juga a sa vida cada vespre, contant un conte, que no saps si la mataran el l'endemà, vaig pensar que era un tema apassionant i que, bé, i és un atreviment, però vaig fer una reelaboració d'un clàssic, ho vaig intentar, amb aquesta novel·la, on apareix Gerasade i apareix un personatge contemporani, una dona d'avui, que és una descendent seva, i que va néixer en un harem i que acaba en una presó. Acaba quan comença la novel·la.
No fer cap spoiler.
Moltíssimes coses.
Hem de dir que aquesta novel·la parla molt bé de les dones, Maria Pau.
De fet, el tema de la novel·la és la solidaritat entre les dones. És un tema que a mi m'interessava també treballar literàriament, perquè crec que és un tema molt potent, que té molta força. Jo estic segura, estic convençuda que les dones quan realment mos unim i actuam juntes en generositat, en solidaritat i en ganes d'aconseguir algun objectiu, podem aconseguir-ho gairebé tot. I el llibre és un llibre on passen moltes coses, hi ha moltes històries, hi ha intriga, hi ha misteri, hi ha amors, però hi ha traïcions, però el gran tema, jo crec, que és la solidaritat entre les dones.
No parla també dels homes.
Depèn, hi ha personatges masculins hi ha personatges masculins que són molt potents també. Jo crec que sí que he intentat tractar d'homes molt potents, molt bons, però guanyen elles. Sí, guanyen elles. El que passa és que això que diuen que mai m'ha agradat gens, que darrere un gran home sempre hi ha una gran dona,
o
i doncs al revés, aquí darrere gran dones hi ha grans homes.
Maria de la Pau, han passat 5 anys des que va sortir el darrer llibre, que vas escriure, Cartes que sempre he esperat.
Sí.
Ha estat un llibre difícil aquest d'escriure?
Quines dades?
Les dades, sí.
Bé, ha passat lliure? Temps. La veritat és que els anys m'han donat una m'han llevat impaciència per publicar, diria. M'han donat més calma, més ganes de treballar moltes tests i la novel·la fins que està acabada. I la veritat és que tinc la sort de que publica Planeta, i Planeta saben que no m'han de pressionar perquè no funciona amb pressions, no? I no m'han posat terminis. Jo et vaig dir que la novel·la pot estar en 3 anys, pot estar en 10 anys, i això a mi me dona molta tranquil·litat. I mira, han estat 5 anys i pico, en l'anterior també havia estat 5 anys, aproximadament, una mica menys. De fet, crec que treure més al manco llibres no és lo important, és jugar-te el màxim en cada llibre que treus, i per això no hi ha impaciència per publicar. Hi ha molta necessitat d'escriure, això sí, però molt poca impaciència per publicar, i ara era el moment en què s'havia de treure el llibre i apareix publicat.
D'on surten ses idees? És que sempre havies estat interessat en la història de Xerezade, però vas caminant i se t'acuda, això, ostres, podia començar a fer un llibre d'això, estic tranquil·lament a camp meva i no ho sé.
Hi ha moltes idees, hi ha moltes històries possibles, sorgeixen de temes que m'interessen, que me commouen, que m'emocionen o que me criden l'atenció. Jo estic convençuda que perquè agradin als lectors, les històries m'han d'agradar molt a mi. És a dir, jo els he d'escriure amb molt d'entusiasme i he de creure en aquells personatges, m'han d'enganxar a mi també, perquè si jo no m'ho passo molt bé escrivint, tot i el patiment que entre cometes també implica escriure, perquè és una exigència molt gran, si jo no m'ho passo molt bé, difícilment després el lector se passarà bé llegint. És com qualsevol feina, és a dir, si tu no hi poses passió, no la contagies en aquesta passió. I els temes venen de qualsevol cosa, és a dir, que d'una cosa que has llegit, d'una conversa, de no sé, d'una obsessió teva de fa molt d'anys, que és un tema que te ronda pel cap, i així van sortint.
Maria de la Pau Gené ha estat Premi Carlemany, Andròmina, Planeta, Sant Joan, Ramon Llull, Prudenci Bertrana, finalista del Sant Jordi. Se seu igual un escriure un nou llibre que abans de tots aquests reconeixements, o hi ha una mica de pressió afegida?
No, la veritat és que el Planeta sí que va marcar un abans i un després, perquè és una explosió mediàtica, el Planeta, i jo vaig, en 3 anys vaig ser finalista el 2002 el Planeta, i el 2005 el vaig guanyar, i realment van ser uns anys de molta pressió mediàtica, i sí que va ser un moment difícil en aquest sentit. Però la pressió no és, perquè després reflexiones i te n'adones que si realment vols ser escriptora, l'aprenentatge dura sempre, que te queda molt per fer i per aprendre, i que bé, que els premis són magnífics, però que no lo més important no són ni de molt lo més important, és a dir, el reconeixement està molt bé, per mi està molt bé tenir premis, però està molt millor tenir lectors, i haver tingut lectors en els meus darrers llibres, això és el que m'anima a continuar publicant, és a dir, que funcionin.
Molt bé, Maria de la Pau Gené, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Fins
moltes gràcies.
Gràcies. Vagi bé. Maria de la Pau Gené ens explicava detalls d'aquesta novel·la que se presentarà en el marc de la Fira del Llibre. És una novel·la que, a més, serà objecte d'una sèrie d'activitats, entre elles una assignatura que coincidirà, ja dèiem, a la mateixa hora, a les 6, en la presentació del llibre d'Anna Marta. Però bé, hi ha temps per tot.
I una entrevista oberta, també,
una
no,
Rosa? Una entrevista oberta, sí. Hi ha temps per tot.
La Rosa riu perquè serà una de les persones encarregades de fer aquesta entrevista.
Bé,
dissabte a les 7,
malament,
no?
Ho diguem, eh? jo ho he dit jo, Rosa.
Ai, ja està, ja ho han dit.
Però bé, a part d'això, hi ha un munt d'activitats més que se poden consultar. Hi ha un programa meravellós de color verd, fluorescent, que se veu a distància i que mos crida l'atenció en aquest sentit.
Han quedat molt bé els cartells, eh?
Amb el lema, sí. De la teva meta d'avui sigui lluny. Que la teva
molt
meta
d'avui sigui lluny.
Molt bé. Una imatge, un lema que identifica aquesta edició d'enguany i que mos permet també agrair-los avui que mos hagin acompanyat en els nostres convidats, en la Tina Codina, en en Pep Mayol, en Marta Miralles, en Joan Cabot, que ha estat en el principi fent aquesta playlist i recomanar a la gent que s'acosti.
Fins diumenge.
Fins diumenge a les 9 del vespre, estirà obert.
Idò, queda convidat tots els oients i moltes gràcies a tots per venir avui a Flames a la Fosca.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
At the end of every night, I never know the perfect time to hit the bedside light. Then we lie awake and watch headlights climb the blinds. I want you to know what's going on in my mind. I thought I was immortal a little while ago. I thought that I was right, but now I know song you'll wanna sing along. I'm wrong about everything. Think I know what's happening. Think you're like us all, but I'm wrong. The colors fade to gray and I'm left with black and white. I don't know why I try to fight what is right. The truth is on our lips and it looks like time to tell. But you know I could be wrong about that as well. I thought a happy ending was more or less assured. I thought a little warmth could win the war. I'm wrong about everything. I think that I can't sing. And when you hear the song you want to sing along. I'm wrong about everything.
Tres Ràdio, Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Ladies and gentlemen, today he has won his French Open title, Rafael Nadal.
IB3 Ràdio en Rafael Nadal cap a la conquesta del desert Roland Garros.
Cada any és complicat, al final és un torneig de màxima dificultat, no? Som en els lames.
Des del 1 de juny a IB3 Ràdio t'acostam la informació més àmplia des de París amb Alejandro Jurado.
Rafael Nadal, tothom dret per rebre el més gran d'entre els grans, mallorquí de Manacor. Rep la copa, ja la té Rafael Nadal. El cel de París, el cel de París.
Cada dia a la 1 el programa Zona Mixta en directe des de les pistes del Roland Garros.
i també la transmissió dels partits de Rafael Nadal als quarts de final, a les semifinals i diumenge a la gran final.
No li ha entrat, le falta, ganado Rafa, ha ganado Rafa, ha ganado, campeón.
I B3 Ràdio, un any més en Rafael Nadal a Roland Garros.
IB3 Ràdio, 10 anys amb tu.
Ei, ei, tu, t'he despert? Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky, pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del cap vespre.
La nostra Eivissa que no seria guapa, però aquí t'acotaran pinces. I això a Eivissa no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, cabrón.
La trituradora de l'actualitat.
Home, que exacte. El fill,
sí.
Que fa feina, eh?
Sí.
Que no és catastro.
IB3 Ràdio.
Aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxa se va recordar.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
Com ja saben els nostres oients, la setmana passada Carles Cabrera llançava el repte del cercle poètic a Jaume Pons a Lorda, de qui va parlar una estona més perquè va fer servir la seva traducció de Fulles d'herba de Walt Whitman. Jaume, de quin autor ens parlaràs avui?
Avui m'agradaria molt parlar-vos de la persona que a mi me sembla que és la gran dama de les lletres catalanes, com és n'Antònia Vicenç, una escriptora que durant tota la seva vida ens ha estat sorprenent amb una sèrie de novel·les grandioses que ja formen part de la història recent de la literatura mundial, però que darrerament, en els darrers anys, ens ha anat recompensant amb una obra poètica incipient, poderosa, renovadora i molt sorprenent. Ara mateix, aquesta setmana, acaba de sortir el seu darrer llibre, que s'hi ofret als ulls, que és un d'aquests llibres de poemes extraordinaris que te marquen per sempre. Hi ha hagut unes quantes persones que diuen que segurament és un dels millors poemaris publicats en aquests darrers anys.
Acaba de treure aquest poemari, però la seva incursió dins el món de la poesia és molt recent. Crec que va ser, ara no record l'any, 2009, pot ser, Lovely.
Efectivament, va sortir Lovely publicat a l'editorial Moll i ja va ser una revelació increïble que va demostrar que en Antònia Vicenç, que sempre havia treballat una prosa poètica molt forta i molt bèstia, també era capaç de sorprendre'ns amb uns versos que són absolutes indagacions espirituals, místiques i dagues que ens tallen l'ànima i que ens emocionen i que ens fan arribar cap a nous albis i cap a nous furgors.
Record que parlant amb Antònia Vicenç quan acabava de treure l'Obli, ella va dir que a més havia estat com una espècie, no són les seves paraules, però com una espècie de possessió. Vull dir que ella de cop se va sentir amb unes ganes immenses d'escriure poesia, que allò li va sortir d'una tacada, se va ser-ho pim-pam i va escriure Lovely, que això no li passava en les novel·les.
Efectivament, i de fet ella ara darrerament sempre explica el mateix, diu que és incapaç de posar-se a fer una novel·la perquè li surten vers i perquè li agafen arrebatements d'aquest i no ho pot editar, i això és una cosa absolutament preciosa. Ella ha fet el que tothom fa al contrari. Bàsicament, un poeta sempre se considera que és com una espècie de persona que se dedica a fer aquesta cosa, que és de gènere menor, de fer versets, i que el gènere important de veres és la novel·la. Jo sempre he pensat que la poesia és el que realment defineix la vida i defineix realment la creació fins a un punt absolutament magistral, i que ja ha fet el contrari, que és el bo, o sigui, fer novel·les per aprendre que en el final se pot ser tan intens amb un poema que amb una novel·la. I ara li surt així i és fantàstic que sigui així, perquè hem guanyat considerat una poeta simplement sublim.
I com hi entres tu a la poesia d'en Antoni Vicent, Jaume?
És molt fàcil entrar-hi, perquè és com si fos una piscina d'aigua gelada, és com si fos una banyera plena de ganivets, però tu tens ganes d'entrar-hi perquè tens ganes de sentir la força damunt de la pell, tens ganes de sentir aquestes metàfores, aquestes imatges brillants, però sobretot tens ganes de conèixer la veritat. Jo crec que en Antoni Vicent mai no s'havia despullat d'una forma tan clara, tan sincera, tan natural, però també tan sobrecollidora, com quan es despulla davant nosaltres amb tota aquesta intensitat amb els seus poemes. Jo m'hi llenço, com tots els lectors haurien de fer, amb un punt de naturalitat, amb un punt de salvatgia, però també amb un punt de goig morbós.
I de Jaume, ens agradaria que ens llegissis alguna cosa.
Són poemes molt intensos i m'agradaria llegir-ne un que és molt curt però que m'assembla que és absolutament increïble i que diu així: morir-te, encara no. Tens massa deutes amb les flors.
Era curt.
Era molt curt. Si voleu, bon, ne faig una altra.
Sí, perquè mos han quedat en ganes de més, Jaume.
No, però no. M'han agradat els deutes amb les flors.
Mira, per exemple, aquest és un poc més llarguet i que també treballa, com vos hi fixareu, ja fa com en William Blake, que agafa el tema de les roses, el tema de les plantes, el tema de la vegetació i agafa com una natura hibridada que s'hi enganxa de forma absolutament magistral. Aquest és un poc més llarg i també és absolutament intens. Diu: sents que et desfàs com aquell jacès de punt de mitja que fa la padrina. Estiraves un fil i en un no res del jersei només quedava el coll o el puny d'una màniga. Ara, tu, igual d'inconsistent, t'aferres a una rosa.
Són imatges poderoses d'intensitat i, com deies, que no desmereixen la trajectòria d'una autora que va començar fort, perquè Enric Antoni Vicens, quan va començar molt jove, va guanyar un dels premis importants de literatura, com és el Premi Sant Jordi, estan parlant de l'any 67, en la novel·la 39 graus a l'ombra, que també era molt intensa i que també retratava un entorn que ella vivia directament, com era l'entorn de la feina dins l'àmbit turístic, de les zones hoteleres, aquest primer turisme que se va instal·lar a Mallorca, i ha tingut sempre aquesta veu tan reivindicativa amb aspectes com aquests, però també en la protecció del territori, en la defensa de la situació de la dona, etcètera, etcètera. Aquesta força, no sé si és, no ho sé, però és una força que d'alguna manera abocava a arribar a la poesia per en Antoni Vicenç, creus, Jaume?
Jo crec que sí, perquè en Antoni Vicenç és una persona supercoherent, superresponsable, és una dona autodidacta, és llibertària, és un exemple. És un exemple a seguir en quant a aquesta cosa que els escriptors parlen de compromís, compromís. Antoni Vicent és la persona més compromesa que jo conec, compromesa amb la seva obra, compromesa amb el que és la justícia d'existir i fer-ho amb una dignitat que fa que tots els altres quedem en ridícul en el seu costat. I clar, una persona amb aquestes conviccions tan fortes, amb aquesta sinceritat, amb aquesta franquesa i amb aquesta rotunditat, havia de fer poemes d'una manera o l'altra. Com he dit abans, les seves novel·les són autèntics testimonis de prosa poètica, amb la qual cosa sempre havien notat aquest punt de poesia, aquest punt d'elevació i de sublim i de majestuositat que després s'enfrontava a les coses més, diguéssim, brutes, corruptes de la terra i d'aquest context que és Mallorca, ja que si Antoni Vicenç ha escrit alguna cosa és per parlar de l'ésser humà i sobretot per parlar d'aquesta Mallorca de la podridura. A la qual cosa, trobar-nos amb un Antoni Vicenç poeta sembla com el camí encertat, sembla com l'evolució inevitable d'una autora que, en efecte, sempre ha estat absolutament fidel a una cosa, i això és la llibertat absoluta.
Jaume, Antoni Vicenç també és, ho dèiem, una dona lluitadora, que aixeca la veu. Això també es veu a la seva obra?
Absolutament, en tots i cadascun dels seus llibres, d'una manera o l'altra, ella dona veu en els oprimits, dona veu en aquelles persones que no tenen veu, dona veu a tots aquells personatges un poquet malcarats de la societat o que fins i tot no tenen capacitat ells mateixos de poder parlar ni de poder expressar-se. N'Antoni Vicenç és precisament això, és una lluitadora que, intentant crear justícia per tothom, dona justícia a tots aquells que fins i tot no en tenen. I les seves obres es poden entendre com això, com autèntics monuments a la ficció, però també com veus de personatges desgraciats, mediocres, que són, tot i això, capaços d'obtenir el seu punt de grandesa. Antoni Vicenç sempre ha creat aquestes criatures, les ha defensat, i en el final sempre ens ha fet arribar la seva humanitat descarnada, perquè en el final també són absoluts éssers humans, i per això mereixen el nostre respecte i mereixen la nostra comprensió.
Jaume, si haguessis de recomanar algú que no conegui sobre d'Antoni Vicenç, que començàs per qualque banda, per on hauria de començar?
Jo crec que començaria per 39 graus a l'ombra, que és la seva primera novel·la, i amb aquesta que va guanyar el Premi Sant Jordi quan era una absoluta desconeguda, una cosa que avui en dia seria pràcticament impossible, però és que la qualitat del llibre és tan indiscutible que era una cosa inevitable també. A més, jo el que faria seria, de gran Antoni Vicenç, comença pel principi i acaba pel final, que vol dir començar per totes les seves novel·les, cronològicament, seguint-les, perquè a mesura que vas llegint Antoni Vicenç descobreixes que va depurant el seu estil, que va millorant el seu traç, que va descrivint i aprenent més recursos, la qual cosa Antoni Vicenç, aquest Antoni Vicenç que va publicant i que va creixent com a autora, la vas creixent també com a ésser humà. Per tant, és una evolució superlògica. I quan arribes en els seus poemaris, Lovely, sota el paraigua el crit, que va publicar Joan Montaner, editor, i ara que fret els ulls, que ha sortit a Jardins de Samarcanda, que fa central Eumo, és que te'n dones compte de que cada vegada ens trobem amb una autora que domina millor la paraula, que domina millor el registre, que domina millor la veu, i que jo li diria que s'aturés, perquè si continua d'aquesta manera és que ens matarà a tots.
Escolta, Jaume, i tu com és que vares topar l'obra d'en Antoni Vicenç?
Perquè jo crec que topar amb aquesta obra és una cosa absolutament que t'hi trobes i quedes absolutament atrapat. A mi me va passar. Jo sabia que existia aquesta escriptora mallorquina, que havia parlat sempre amb una veu super rotunda, i jo me'n record molt bé que varen fer un homenatge a la setmana de llibre l'any 2007, que vàrem recitar Blai Bonet. En aquella època ja el defensàvem molt perquè estàvem esperant que se publiqui aquesta obra poètica completa que finalment ha sortit enguany. Sí. I en aquella època jo me'n record que una de les persones que va venir a veure recital i la reivindicació va ser en Antoni Vicenç, i resulta que aquella mateixa setmana ella presentava també la seva novel·la Ungles Perfectes, que va sortir a Proa, i encuriosit vaig anar a la presentació, vaig llegir el llibre i ja vaig quedar totalment atrapat, no ho vaig poder editar, vaig gaudir una mala cosa d'aquella obra, i a més vaig començar a perseguir-la i a cercar-la en llibreries de vell, en biblioteques, i adquirir tota la seva obra, perquè vaig quedar absolutament aclaparat. I a partir de les coincidències va ser quan vaig coincidir amb ell en diferents festivals, que ella recitava i que ella aconseguia transportar la paraula cap a noves altituds i latituds, i dius, això és una bèstia poètica absolutament increïble. Jo crec que una persona quan comença un llibre en Antoni Vicenç els ha llegit tots, perquè que és tan fascinat que no pots aturar.
Queda la recomanació feta. Te queden dues coses per fer en nosaltres. Una, comprometre-te quan siguis per aquí venir un dia i llegir Walt Whitman i llegir un parell de poetes més i compartir-los amb tots els nostres oients, parlar d'aquesta feina que has fet com a traductor i de com interpretes aquesta poesia, que és una manera molt particular de fer-la. I una altra, reptar, llançar un repte a un altre escriptor la setmana que ve perquè faci el mateix que has fet.
Igual que Carles Cabrera et va convidar tu, a qui convida en Jaume Pons a l'Horda?
Doncs mira, per jo és una alegria molt gran poder-vos dir que sí, en efecte, quan sigui per Mallorca ja vendré un dia a parlar de Whitman i d'altres poetes i traduccions.
Promes,
si voleu,
promes, Jaume.
Mana?
Promes.
Sí, sí, superpromes, i no vos preocupeu gent ni mica, i si voleu vos faig un especial Blai Bonet i Walt Whitman, que s'assembla molt.
Molt bé.
I que són dos autors que a mi m'encanten, i en parlarem. I després el repte que em demanau me fa molta il·lusió, perquè dic, a veure, aquí li podria llançar el repte. Doncs jo crec que si en Antoni Vicenç és una d'aquestes dames indiscutibles de les lletres catalanes, jo crec que tenim un d'aquests miracles increïbles dins de la literatura catalana que se fa a Mallorca, i aquesta autora és na Lucia Pietrelli. Na Lucia Pietrelli és una autora de 1984, nascuda a Itàlia, a Pesaro di Candelara, i que parla un català com si fos en Blai Bonet, com si fos en Antoni Vicenç, i com si fos qualsevol escriptor.
I ja me pots a l'ordre.
Mana.
Com si fos en Jaume Pons a l'Onda.
Ah, per exemple, entre tants altres, en Pau Barell, en Joan Parelló, tots els qui tu vulguis. I jo sempre dic el mateix, com que Ana Lucia és catalana i italiana, jo crec que ella serà la primera escritora catalana que aconseguís Premi Nobel, i faig la broma, però crec que serà veritat qualque dia, i ella li llança el repte, perquè és una d'aquestes autores que si la gent no coneix l'heu de sentir parlar, l'heu de sentir recitar, i sobretot l'heu de llegir, perquè és una cosa que te deixa absolutament esperat.
Moltes gràcies, Jaume, per haver compartit aquest temps amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, és un gran gust anar compartint vida, poesia i alegria, i fins a propera.
I t'esperam aviat.
Exacte.
Adéu, Jaume, gràcies.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Won't somebody please help me with my miseries?
Posam aquí punt i final al nostre programa d'avui, en aquest Flames a la Fosca tan poètic, tan firer i tan meravellós.
Quina vida, quantes coses, i quant de llibres i quanta poesia, Rosa. Jo sóc feliç amb Flames a la Fosca.
La setmana que ve tornau, serem aquí a les 11, a Flames a la Fosca i Vetra Ràdio.
Bona nit.
Adéu.
See your face. Won't somebody please help me in my memories? Can somebody?